Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. La propina, com donar-la i quan, està suscitant controvèrsia. La RAE la defineix amb claretat meridiana. Afalar que sobre el preu convingut i com a mostra de satisfacció es dona per algun servei. El primer requisit, perquè sigui considerada com a tal, és que ha de ser motu propi, ni obligatòria ni induïda. A Espanya no donem una propina pensant que el seu receptor no guanya prou i amb ella l'ajudem, ja que això la convertiria en almoina o complement salarial que sona més fi. El fet de suggerir-la d'una manera solapada, mitjançant alguna aplicació o amb una targeta mitjançant l'arrodoniment a l'alça, tampoc quallarà, ja que perd la seva essència i no garanteix que arribi al seu destinatari final. Deixem-nos d'experiments. És una relació d'afecte entre el client i el treballador. Si us plau, no ens arrabassin la satisfacció d'exclamar allò de "el que sobra per al pot", i que en alguns establiments fins i tot fan sonar una campana quan la propina és introduïda en el recipient, així que tots contents i satisfets. Soc la Montse Rodríguez i això és La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Important aquestes hores saber quin temps ens esperen les properes hores en el dia de demà. Doncs atenció, perquè dimarts passarà una petita cua frontal que portarà núvols i alguns ruixats de tarda i tempestes cap al terç nord de Catalunya. La temperatura pujarà per Ponent i baixarà per la Costa Daurada. És dilluns i volem saber a hores d'ara com estan les carreteres i algun tipus d'incidència. S'ho explica des del Servei Català del Trànsit, en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora diverses incidències ens compliquen la circulació. Per exemple, tenim un accident que talla l'eix del Llobregat, la C-16, a la zona de Cercs, en tots dos sentits de la marxa. Es fan desviaments senyalitzats, per tant, problemes en aquest tram de la C-16, eix del Llobregat, zona de Cercs, via tallada en totes dues direccions per accident. Atenció a l'autopista AP-7, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. L'autopista puntualment tallada en direcció sud, en aquest cas a causa d'incendi de vegetació. Incendi de vegetació molt a prop de l'autopista AP-7, que talla l'AP-7 a Vandellòs en direcció sud. Més incidències a prop de Barcelona. Un accident a l'autopista del Garraf, a la C-32, a Sant Boi. Aquí hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig, en direcció a Barcelona, entre Viladecans i Sant Boi, això a la C-32. I a l'extrem nord, un vehicle avariat a l'autopista C-33 provoca aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig, a Montcada i Reixac, direcció Barcelona. Acabem amb l'autopista AP-7, però al tram nord hi ha retencions de 6-7 quilòmetres entre Agullana i la Jonquera en direcció nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I d'aquí un moment a la Linterna us pararem de que ningú se li escapa que la pujada de preus està influint en el canvi d'hàbits alimentaris. Ho estan notant els peixaters catalans, que han vist com les vendes van a la baixa. En els primers mesos d'aquest 2023 han caigut d'un 20%. La inflació i una tendència descendent en la compra de peix per part dels consumidors són les causes d'aquesta caiguda de vendes d'un producte que és imprescindible per una dieta equilibrada. Avui en parlarem de tot plegat amb la companya Yolanda Bernal i també amb la Laura Cuixart, que és vocal de la Junta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Perdone, pero aquí nadie ha pedido sushi.
Sí, 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 Mariona, he sido yo. No veas qué hambre.
Debe ser del esfuerzo que haces cada día, ¿verdad, guapito?
Empieza el tiempo sin IVA de Galerías del Tresillo. Nos comemos el IVA de toda la tienda. Te mereces este sofá, este colchón, este hogar. Galerías del Tresillo.
Diana Navarro llega a Casino Barcelona. Resérvate el sábado 27 de mayo y vive un paseo musical único en un concierto íntimo limitado a 250 personas. El 27 de mayo, emociónate con Diana Navarro. Entradas en casinobarcelona.com.
Aquesta primavera transforma el teu somriure a les clíniques dentals d'instituts odontològics. Aprofita el 20% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i emporta't de regal un emblanquiment dental. Demana cita ja a ioa.es o truca al 900 131 002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Una oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
La inflació ens ha obligat pràcticament a tots a canviar els nostres hàbits a l'hora d'anar a comprar. Busquem més ofertes i intentem esquivar o buscar alternatives als productes que més han pujat de preu. Un dels damnificats és el peix, un producte bàsic de la dieta mediterrània, però que cada vegada comprem menys. En el que portem d'any, les vendes de peix fresc han caigut un 20%. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, i Àlex Gonyi, que és el president del Gremi de Peixaters de Catalunya, ens ha confirmat que la situació és greu, que estem davant d'un problema que no només afecta els peixaters. Afecta els que pesquen, els distribuïdors, els que venen el producte i els consumidors, a tota la cadena. La caiguda del 20% de les vendes és un índex a tenir en compte, però hi ha un altre indicador molt significatiu, i és que estan tancant peixateries.
S'estan tancant peixateries. Això és un senyal, és un símptoma molt clar de que no es guanya la vida, evidentment, i de que, per tant, és un símptoma d'alerta. Els tants percents sí que estan dintre d'aquesta gamma que et dic, aquest art que sí. Pot haver-hi, però ho podem disseccionar perquè, per exemple, sí que es menja peix a la restauració, però què passa? Per què no es menja peix comprat i cuinat?
Doncs com explica l'Àlex Gonyi, hem canviat els hàbits i el peix ara el mengem fora de casa. Ni el comprem ni el cuinem. El preu ens ha obligat a canviar els hàbits, però Àlex Gonyi recorda que hi ha peixos, potser no tan coneguts, però que són més barats i que podríem mantenir en la nostra alimentació habitual.
És que no es coneix la majoria de peixos que tenim avui en dia. I clar, això també encareix el peix. Si tothom vol lluç, salmó, bacallà i tonyina... Els altres 300 peixos que es pesquen i que la gent, com que no els cuina, no els coneix, i com que no els coneix, no els demana, que són peixos magnífics, que estan bé de preu i que són exquisits de menjar, però clar, si no els cuinem...
Està clar que amb l'encariment de la cistella de la compra, els hàbits dels consumidors han canviat. Un 22% dels catalans prefereix el peix congelat i només un 34% continua comprant a les peixateries.
Doncs mira, hem anat al mercat de la Boqueria per saber de primera mà què és el que fa la gent. L'Adriana, per exemple, el continua consumint de forma habitual, però reconeix que ha reduït una mica la compra.
No he deixat de comprar, però potser redueixo una miqueta la compra. Es nota bastant. Sí, passes de potser 30, 40 euros, de seguida te'n va a 60.
I el Jaume Ripoll té una peixateria aquí a la Boqueria. Ens ha explicat que s'han hagut d'espavilar amb la venda a domicili i amb una pàgina web per intentar sobreviure. Perquè les vendes a la botiga és veritat que han baixat.
És que és veritat que aquí als mercats municipals ja fa temps que notem una davallada, no?, de ventes. Potser sí que ara amb el tema preus, tema inflació, es nota una miqueta més a l'aturada de venda.
Doncs la inflació, que ha tocat de ple la butxaca de tots nosaltres, i en els darrers mesos el 47% dels consumidors catalans ens fixem més en el preu del peix i del marisc i, si cal, el traiem de la nostra taula.
Parlem de tot plegat amb Laura Cuixart, que és vocal de la Junta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Senyora Cuixart, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La importància de consumir, menjar peix per tenir una dieta equilibrada. Els preus que estan aquest producte, costa una mica poder fer-ho, no?
És veritat que, bueno, molts productes s'han vist incrementats els preus, un d'ells del peix, però bueno, tots sabem que molts dels productes han augmentat de preu. I crec que és bon moment també per redescobrir altres espècies també de peix o deixar-nos aconsellar també pels peixaters, com bé deies. Mm. Al final són els que ells també ens volen vendre altres peixos, també igual de saludables, però potser altres que són també de temporada, de proximitat, d'aquí del Mediterrani, potser altres espècies que potser també són més econòmiques i també poden ser igual de saludables.
Què ens aporta el menjar peix?
El peix és un aliment doncs, molt complet a nivell de proteïnes. També ens aporta omega 3, que és un àcid que ens ajuda a fer front al risc cardiovascular. Per tant, és un producte a nivell de proteïnes que és molt més saludable i molt més sostenible que no pas la carn, també. Mm.
És millor el peix fresc o el peix congelat? Perquè, clar, el congelat d'avui en dia hi ha de molts tipus, no? Diguem-ne que hi ha unes classes de congelats més econòmiques i menys econòmiques. Té la mateixa qualitat un producte congelat que fresc?
A nivell nutricional té la mateixa qualitat. Nutricionalment, un producte fresc que congelat, sempre i quan, evidentment, sigui del mateix origen. És a dir, que si un peix fresc congelat és igual nutricionalment que si ho comprem fresc. Una altra cosa és si el peix és de piscifactoria, però aleshores ja variaria tant si és fresc com si és congelat.
Quant de peix hauríem de menjar al llarg de la setmana?
Entre 2 i 3 vegades a la setmana.
Per què costa tant o per què ha tingut sempre tan mala fama entre els nens el fet del peix? És per les espines o perquè ja de per si és un producte que no agrada als nens petits?
És veritat que a nivell d'escola a vegades costa, i sobretot nens en etapa escolar, moltes vegades s'associa al fet de la mandra, del fet de netejar-lo, el fet de les espines, com deies. Moltes vegades també recordo quan a l'escola doncs, ens donaven a vegades opcions més econòmiques, paretes de lluç, això congelades que tampoc tenen un sabor ni nutricionalment ni un sabor molt agradable. Per tant, també hi ha desvirtua del que és el peix com a tal. És un producte més processat, per tant ja no estàs menjant peix com a tal.
Estem parlant des de fa temps sobre el tema de la contaminació que ha arribat malauradament als mars i als oceans, el tema del plàstic. Hi ha molta gent que parla sobre el tema del mercuri. Està comprovat que hi ha peixos amb una quantitat alta de mercuri i l'altra pregunta seria, com afecta això a la nostra salut?
El mercuri ha estat en els peixos des de sempre, és veritat que ara està incrementant una mica més, però és en aquells productes, en aquells peixos blaus de tamany més gran i en general els que hem de vigilar més amb el mercuri que porten els peixos són els infants. Abans sí que és veritat que té fins als 10 anys, ara ha incrementat fins als 10 anys, i dones embarassades o en període d'alletament. I els peixos en els que s'haurien de vigilar és peix espasa, emperador, cassó, mussola, tonyina. Per tant, són algunes espècies que, excepte la tonyina, tampoc solen ser molt habituals, però, per exemple, la tonyina hi ha un espí, perquè al final aquí hi ha barreges de tonyines, i tot i que sigui una espècie en concret, com que no sabem exactament quina és, doncs més val limitar-ho.
Laura, si parlem de peixos crus, que també s'ha posat molt de moda al menjar japonès, també s'ha de parlar molt de l'anisaki, no? Aquest bitxillo que també corre pel cos dels peixos i que s'ha de vigilar, perquè si mengem l'anisaki ens pot produir bastant de mal.
Exacte, al final, ja sigui sushi o qualsevol peix cru, tipus tartar, qualsevol peix cru, s'ha de congelar abans, prèviament, unes 48 hores, per poder eliminar o inactivar qualsevol bactèria tipus l'anisaki. També és important que després la descongelació, sempre, en el cas del peix cru o qualsevol espècie, abans que parlàvem del també peix congelat, sigui en nevera.
O sigui, no deixar-ho directament treure de la nevera, que és el que fem malament, deixar-ho allà a sobre de la cuina i que es vagi descongelant. No, s'ha de descongelar a la pròpia nevera.
Exacte, ni marbre ni en aigua, sinó o pujar-ho o baixar-ho de congelador a nevera, per així ser la temperatura més gradual i que pugui ser més paulatina, perquè si no, a temperatura ambient sí que és quan és més propens a la temperatura de les bactèries.
És fàcil veure un anisaki, que és un, com un cuc, no?
Sí, físicament és així.
Bueno, li anava a preguntar pels palitos de cangrejo, això no és peix ni res, no?
Exacte, això és un producte ultraprocessat. Sí que el principal component és un barrejat de peixos, però com a barrejat de peixos després té moltes altres productes i al final això és un producte ultraprocessat.
Bueno, doncs hem d'intentar menjar peix almenys dos cops a la setmana, com bé deies. És important per la nostra dieta. Ja sé que és difícil amb les pensions que es cobren, amb els, bueno, tal com està l'economia, els preus que han pujat, però hem de fer el possible per intentar, si no menjar un lluç o un rap, menjar doncs sardines, més peix de temporada, que segurament trobarem més econòmic.
O barat, o sorell, o galeres, productes que potser no ens sonen tant, però que si preguntem als peixaters, segur que sí que ens diran més informació d'ells, perquè sí que són més econòmics i més de proximitat d'aquí.
Doncs agraeixo molt, Laura Cuixart, vocal de la Junta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres, i esperem que tard o d'hora tot torni a la seva normalitat i aquesta pujada de preus baixi perquè la gent pugui permetre ja no el luxe, però és com un luxe poder menjar algun tipus de menjar, com és el cas del peix. Gràcies, que vagi molt bé. Moltes bona tarda.
Gràcies.
Adéu.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En CESCE tenemos la pieza que tu PYME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PYME sobre seguro. Calcula el precio en CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
Ordinador i trobo un mail dels amics d'Idealista sobre l'informe de preus de venda a Catalunya, abril 2023. Barcelona, 4.084 euros el metre quadrat. Badalona, 2.197 euros metre quadrat. Girona, 2.218 euros metre quadrat. I així podríem seguir. Aquestes dades les té a la ment, perquè són molt recents, a l'Eduard Vilaplana, que és portaveu d'Idealista. Eduard, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Què tal, com esteu?
Molt bé, amb aquestes xifres, que no sé, què hem de fer? Posar-nos les mans al cap, tapar-nos les orelles i no escoltar què és el que passa al nostre entorn? Són els preus que han de ser aquests que tenim ara mateix a les nostres mans?
Bueno, els preus que han de ser, és difícil de jutjar-ho, això, no? El que sí que és veritat és que el mercat ens va situant en aquestes franges de preu. En alguns mercats locals doncs ja veieu més tensionats o que estan sotmesos a una pressió de la demanda, per dir-ho així, amb més alt poder adquisitiu, doncs pot ser que sí, que veiem aquestes mitjanes de preu metre quadrat que, òbviament, ens situen en un escenari on molta gent queda exclosa de la possibilitat d'adquirir vivenda. Sí.
Eduard, quan parlem del preu de la vivenda, molta gent hi posa la mirada a Barcelona, però ja més enllà de barcelonitis, no? Tenim Tarragona, Lleida, Girona. Està passant que els preus també van augmentant?
Sí, a veure, és veritat que nosaltres sempre parlem de mercats locals perquè a la que aproximes la mirada, realment cada municipi, cada àrea, cada comarca té la seva lògica, no? Algunes sotmeses més a la pressió del comprador estranger, altres menys, altres diguéssim que són molt atractives des del punt de vista del mercat laboral, etc. Però en els darrers temps és veritat que l'increment és bastant generalitzat, cadascú en la proporció que li toca, no? Però no s'escapa ningú, no?
Hi ha alguna... Clar, durant un temps, portem un temps parlant de la guerra ucraïna, l'augment de preus de tots els productes. Fins a quan arribarà aquest topall de preus en el preu de la compra de la vivenda?
Mira, nosaltres creiem que realment el factor dels tipus d'interès que estan intentant ser l'eina per controlar la inflació està afectant parcialment, i en una part del mercat, sobretot aquella part del mercat que accedeix a vivenda per primera vegada i que, per tant, per dir-ho així, una gran part de l'esforç l'ha de fer via hipotecària, ja s'està notant a dia d'avui, doncs, que un gruix d'operacions importants que l'any passat es van fer, aquest any no s'estan realitzant. Això significa que d'una forma o una altra, en alguns mercats, els que estiguin més sotmesos a aquest tipus de comprador, aquesta tipologia, poden veure's en algun aspecte doncs, moderar-se, no?, el preu. I en altres que, bueno, doncs que estiguin com més orientats a un tipus de comprador que ven el seu habitatge per comprar-ne un altre, o que simplement és gent amb un gran poder adquisitiu que no li fa falta demanar finançament, doncs poden continuar pujant una miqueta més. Però la veritat és que l'escenari no es visibilitza una continuïtat en la pujada ferma i sostinguda dels preus. O sigui, la cosa hauria d'anar trobant un punt d'estabilització, sobretot en alguns municipis menys demandats.
Aquests dies estem escoltant que pugen un altre cop el tema de les hipoteques, no? Es veu que s'ha parat bastant, això. Ho noteu?
Bé, a veure, saps què passa? Que el que notem és que hi ha una gran part d'operacions de compra-venda que no precisen de finançament. Diguéssim que el mercat s'ha dividit en dos grans grups, amb molts matisos interns, però dos grans grups. Un que pràcticament no necessita finançament o simplement no el necessita per comprar, per tant, estan menys sotmesos a les dificultats d'adquirir finançament, i això en alguns municipis, això és notori, i per tant limiten, o sigui, fa que els preus continuïn pujant, ni que sigui moderadament. I una altra part del mercat, que aquest no té un immoble anterior que hagi vengut o que simplement no té els estalvis suficients com per poder comprar sense dependre de les hipoteques, que aquest sí que ja està notant a hores d'ara unes dificultats en l'accés. Diguéssim que hi hauria aquestes dues grans realitats. En els municipis o zones on aquestes grans realitats estiguin més orientades en el grup 1, que no necessita finançament, pot continuar pujant una mica l'habitatge. En les zones on el predominant sigui aquest comprador que necessita finançament, doncs probablement no puguin continuar pujant, com a mínim amb aquesta tendència tan marcada.
Eduard, quins serien els 5 municipis més cars de Catalunya?
Mira, els dos primers, paradoxalment, estan a Lleida, que serien Baqueira i Naut Aran, que us podeu imaginar una mica, doncs, el context d'aquell mercat. És un mercat, diguéssim, més petit, orientat a molta segona residència, etc. Jo crec que tots podem imaginar-nos una mica el perfil de comprador. I després, per exemple, a Barcelona, Sitges, Sant Cugat del Vallès, i ja a Barcelona, immediatament després de Sant Cugat del Vallès, amb aquests 4.084 que comentaves inicialment, per metre quadrat, doncs són aquests municipis els més destacats de Catalunya, sí.
I si anem per la cua, a la inversa, els més econòmics, Valls, Ulldecona, Torreforta, Torredembarra...
Doncs tu tens la llista i estan. Jo m'havia reservat, diguéssim, la visibilitat dels més cars, vale? però si tu tens la llista, doncs sí, efectivament, hi ha aquests municipis que tenen aquest preu metre quadrat més barat.
Amb el tema de la pandèmia, Eduard, molta gent va pensar que tenia pis i no tenia una terrasseta per poder sortir. Tenia el pensament, em canviaré de casa, de pis, buscaré un lloc que tingui una terrasseta. Continua tenint això a la ment, les persones, o s'ha parat aquesta febre de comprar una caseta amb jardí, els que poden comprar-la, òbviament?
Mira, aquella tendència va ser una tendència molt marcada, molt visible, molt tangible, és a dir, d'una forma més molt uniforme a totes les províncies, val? Totes les capitals de província perdien visibilitat enfront de zones de fora, no? Aquesta tendència tan marcada s'ha moderat moltíssim. Fins i tot, en alguns aspectes, podries dir que no hi és. Ara bé, la meva opinió personal és que això subjau en el desig de molta gent de canviar d'habitatge. Mm. És a dir, no necessàriament de sortir de la ciutat, però sí de guanyar metres en algun aspecte, guanyar lluminositat o guanyar exterioritat. Jo crec que d'una forma potser una miqueta més difuminada i potser ja havent passat a formar part de la pròpia cultura del comprador, ja no marca tan clarament una diferència respecte abans, però jo crec que continua estant present a tots nosaltres. Sí. Ha canviat alguna cosa.
Eduard, dona'm un consell abans d'acabar a l'hora de comprar un immoble o no. Com saber si un immoble és car, és econòmic? Dona'm algunes pinzellades de què haig de fer perquè no m'enredin.
No, perquè no t'enredin. Mira, nosaltres sempre recomanem acudir a professionals immobiliaris, d'acord? Sí. Sempre buscant, òbviament, els millors professionals per tal de poder sentir-nos ben acompanyats i ben assessorats. I després, escolta, molt de sentit comú, en el sentit, el meu consell és no posar-se mai molt per sobre de les nostres possibilitats reals, no? Vull dir que una mica fer una autoanàlisi primer, financer, econòmic, d'allò que podem assumir i trobar un lloc en el mercat on poder trobar l'habitatge desitjat, òbviament. Uh-huh. Sempre de la mà de professionals millor.
Molt bé. I no deixar mai de tirar la suerte, no?, d'allò de la loteria o el que sigui, per si un cas ens toca, mira, millor que millor. T'agraeixo molt.
Sempre pot ajudar, òbviament.
Eduard Vilaplana, és un plaer sempre parlar amb tu, portaveu d'Idealista, avui coneixent aquests municipis més cars de Catalunya i també alguns secrets perquè puguem comprar una vivenda i que no ens prenguin el pèl. Eduard, gràcies i bon cap de setmana.
Molt bé, Montse, gràcies.
Adéu-siau. Sí, és que tengo la mente en el fin de semana. Bueno, los amigos de Línea Directa tienen un mensaje. ¿Sabías si tu seguro de coche y seguro de hogar se juntan, puedes ahorrar dinerito? ¿Lo sabías? Bueno, Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 91-7700-700. 91-7700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas a Ángel Expósito en La Linterna, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE. Estar informado.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Estem a punt d'arribar a 8:15 de la tarda. Això és la Linterna de COPE Catalunya i Andorra i és el moment d'escoltar quina és l'última hora informativa més pròxima amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, t'explico que l'Oficina Antifrau de Catalunya vol investigar el Parlament per possibles irregularitats en les anomenades llicències d'edat. Antifrau ha rebut una denúncia sobre aquesta qüestió i l'ha traslladat a la mesa, que és qui ha d'autoritzar que s'investigui al Parlament. Si dona llum verda i es detecten possibles delictes, el cas arribarà a la Fiscalia. T'explico també que han trobat un cadàver a Ribes de Freser, a la Pedrera del Sagnari. El va trobar dissabte un excursionista. Els Mossos d'Esquadra sospiten que es tracta d'una persona gran, d'un veí de Granollers, que va desaparèixer fa un any. És la principal hipòtesi perquè al costat del cadàver s'ha trobat la seva documentació. I els Mossos d'Esquadra han identificat i denunciat a dos homes que han tornat a escalar la Torre Glòries de Barcelona. Estan denunciats per posar en risc la seguretat de tercers i també la seva pròpia. No és la primera ni la segona vegada. L'última va ser a finals de l'any passat. Un home es va enfilar a la torre sense cap protecció i dos escaladors més van pujar sense permís i sense cordes.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies.
Fins demà, que vagi bé.
I ara sí, l'última hora esportiva amb Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, bona tarda. Què tal? Bona tarda a tothom.
Setmana calenta perquè sí. És setmana de derbi.
Mira, tenim Champions, però en l'àmbit que ens toca tenim derbi. En una setmana, fixa't, quines casualitats, eh? Un Espanyol-Barça diumenge vinent a Cornellà Prat a partir de les 9 de la nit, on el conjunt blaugrana ve per passiva o per activa pot ser campió de Lliga. Per què dic això? Perquè està la classificació de primera amb el Barça líder, 82 punts, l'Atlètic de Madrid segon amb 69, el Real Madrid tercer amb 68, queden 5 jornades, és a dir, 15 punts. Si Real Madrid i Atlètic de Madrid, que juguen abans que el Barça, punxen, no vol dir que perdin, que punxin, poden empatar, i el Barça fa el que li doni la gana, mentre punxin i el Barça guanyi, endavant. Però també si el Barça fa la feina directament, és a dir, que o per passiva o per activa el Barça pot ser campió de Lliga. Un Barça que, després de 4 dies de festa, perquè recordem, el cap de setmana s'ha disputat la final de la Copa del Rei, que ha guanyat el Reial Madrid davant Osasuna. No hi ha hagut jornada de Lliga Primera, ha aprofitat per donar descans. 4 dies de festa, demà torna als entrenaments, però avui ja s'ha deixat veure Xavi Hernández. I l'Espanyol? Doncs l'Espanyol sí que ha tornat a la feina. De moment, i si no hi ha entrebancs d'última hora, recuperarà Braithwaite, perquè torna després de sanció. El dubte és Grajera. És dubte per aquest derbi. No hi ha entrades, vaja, n'hi ha entrades de les més cares, Montserrat, ja, és a dir, entrades VIP només queden per anar a Cornellà Prat, és un d'aquells partits marcat en vermell a l'inici de la temporada. I deixa'm que destaqui com el tercer gran argument de la jornada, més enllà de que començarà a sortir una foto de Messi i de Lewandowski que s'han trobat als Premis Laureus, que avui és el dia després que el Barça d'en Vol segueixi fent història. Desena Copa del Rei consecutiva, però apunta. Des de l'any 2013, el Barça d'en Vol ha guanyat, fa 10 anys, tots els títols que juguen a Espanya, tots els títols nacionals els ha guanyat el Barça d'en Vol. Ahir, la Copa del Rei, guanyada per desena vegada consecutiva.
Més informació a Esports Cope, Albert Díez. Gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda.
Una abraçada, Montserrat.
Adéu-siau. I d'aquí a un moment no marxeu, perquè en parlarem amb en Sergi Tor de les escoles. Sabeu que podran deixar de fer classe quan arribin els pics de calor? No ho dic jo, eh? Aquesta és una mesura que el conseller d'Educació, González Cambray, ha previst de cara a les onades de calor que cada any són més habituals quan s'apropa l'estiu.
Y ahora, una buena noticia de Iberdrola. ¿Te imaginas ahorrar en tu factura de la luz y cuidar el medio ambiente todo desde tu móvil? Con Iberdrola, líder mundial en energías renovables, puedes conocer cuánto consumen los electrodomésticos de tu casa y recibir consejos personalizados en tu móvil para ahorrar. Y así, cuidas también del medio ambiente. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Siempre nos gusta tener un médico cerca y yo, cuando quiero hablar con grandes profesionales, por ejemplo, llamo a Humberto Losertales. El doctor Losertales, habrá muchos oyentes, Humberto, que le conocen. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y otros tantos que dirán, ¿quién es el doctor Humberto Losertales de Medicentre? Pues él mismo nos lo va a explicar, porque además nos va a explicar a qué se dedica en su centro Medicentre. ¿Cómo podríamos decirle, doctor, a los oyentes, qué hacen ustedes en Medicentre?
Bueno, de entrada, yo soy internista, o sea, médico de medicina interna, y lo que hacemos es medicina regenerativa. O sea, fundamentalmente lo que hacemos es buscar la forma de incentivar. El cuerpo humano tiene la capacidad de autorrepararse. Entonces, basándonos en esta capacidad de autorrepararse, buscamos aquellos métodos y aquellas técnicas que incentivan esta autorreparación. O sea, finalmente, como siempre, la medicina no hace nada, lo hace el cuerpo. Lo único que le hacemos es incentivar para que haga esta función. Entonces, son toda una serie de técnicas, aplicamos una serie de técnicas encaminadas a que el cuerpo se autorrepare apropiadamente.
Es decir, usted nos da la herramienta o nos pone la herramienta para que nuestro cuerpo la utilice.
Exactamente. Es decir, una persona, por ejemplo, pues que ha desarrollado una artrosis de rodilla, es decir, una pérdida de calidad del cartílago a lo largo del tiempo y, por tanto, está empezando a lesionarse esta articulación y entonces empieza toda la sintomatología, etcétera, pues nosotros vamos a darle, por ejemplo, un primer paso con la ozonoterapia. Le vamos a dar energía al sistema para que la regeneración del cartílago se produzca. Tardará, ¿eh? Sí. Porque yo siempre lo cuento, regenerar un cartílago de 0,3 milímetros, más o menos tardaremos 18 meses. Entonces, claro, habrá que insistir durante 18 meses para conseguirlo, ¿no? O podemos utilizar los factores de crecimiento o los biomarcadores del plasma rico en plaquetas para poder dar un incentivo a que se autorrepare, que lo que hacen los biomarcadores es marcar la zona donde hay un problema para que vengan las células reparadoras, tipo macrófago, y que vengan a reparar, ¿no? O podemos utilizar directamente células, directamente metidas dentro, macrófagos dendríticas inmunomoduladoras, pero que las metemos en el punto donde hay el problema para que directamente ya estimulen a la reparación. Finalmente, la medicina regenerativa es una medicina de sin efectos secundarios,
¿sí?
Sin efectos secundarios, absolutamente inofensiva, y que lo que acaba de hacer es incentivar la autorreparación de los tejidos.
Bueno, esto lo vemos mucho, doctor Certales, en los deportistas, ¿no?
Sí, 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 se ha utilizado en muchos deportistas, porque además son herramientas que no perjudican al rendimiento del deporte ni entran en doping, o sea, tampoco serán catalogados, ¿no? Pero corticoides, por ejemplo, si yo doy corticoides para arreglar un problema, si le hace una prueba antidoping, dará positivo, porque el corticoide de alguna forma, si me quita el dolor, voy a rendir más, ¿no?
Es.
Entonces, en cambio, esto no. Son técnicas que lo que hacen, van a nivel celular, plasma, por ejemplo, a Nadal le hicieron un montón cuando tuvo los problemas de rodilla, pero es una cosa bastante común, y han hecho células, en muchos futbolistas han hecho células para reparar pequeños problemas que han tenido las rodillas, y han conseguido resultados muy, muy, muy satisfactorios.
Uh-huh. Hay que ser constante en este tipo de medicina, doctor, le digo, porque siempre se dice los milagros no existen, pero en la medicina hay que darle un tiempo.
Sí, un tiempo, porque es lo que yo digo, si yo incentivo la reparación de un tejido como el cartílago, voy a tardar el tiempo. Una uña, por ejemplo, crece a un milímetro cada semana, la uña de la mano, sí. Un milímetro cada semana. Claro, un cartílago crece 0,3 milímetros en 18 meses.
Sí.
Entonces, para reparar un cartílago, si está en un grado 2-3, voy a tardar 18 meses, 2 años, voy a tardar en conseguir la reparación. Y eso significa, durante 2 años voy a tener que incentivar esta reparación de alguna manera. Una vez acabado el proceso, si es una persona joven, menos de 50 años, pues esta persona, adiós, ya estás arreglado. Si es una persona mayor, 80 años, pues tendré que después seguir haciendo algún tipo de prevención, porque si no hacemos nada, seguramente al cabo de un tiempo, por su propio y lógico desgaste del tiempo,
normal,
pues acabará dando problemas y lo podemos evitar.
Medicentre está en la calle Consell de Asen 160 en Barcelona. Los oyentes que quieran acudir a visitarle, hay que llamar primero y nos da esa visita. Ahí nos va a informar el primer día de lo que tenemos.
Sí.
¿Cómo va a funcionar?
Es una visita informativa gratuita. Nosotros le dedicaremos media hora más o menos a cada paciente, donde veremos las pruebas, estudiaremos el caso y le diremos lo que podemos hacer sin ningún compromiso, y a partir de aquí el paciente decide si quiere hacerlo o no. Entonces, a partir de aquí él decide, y todo esto es gratuito, pero se tienen que llamar y pedir hora, y más con las normas COVID, al 93-476-3055.
Pues nos quedamos con ese número de teléfono. Doctor Los Certales, ha sido un placer, como siempre, reencontrarnos. El doctor en medicina regenerativa, director médico de Medicentre. Muchas gracias.
A vosotros.
Les escoles públiques podran deixar de fer classes als pics de calor. Aquesta és la mesura estrella que el conseller d'Educació, González Cambray, ha previst de cara a les onades de calor que cada any són més habituals quan arriba l'estiu. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Tot i que l'any passat, encara amb la ressaca de la pandèmia, algunes escoles ja van viure moments complicats.
Sí, el curs passat va ser horrorós, especialment el mes de juny. Va haver-hi una aula amb la qual es va batre tot un rècord històric també inimaginable de 48 graus. Recordem que la normativa en interiors estableix que no poden superar 27 graus interiors, però les aules van superar aquesta temperatura pràcticament totes amb escreix. A banda d'aquest fet, potser molt puntual, dels 48 graus que van denunciar forces sindicals, sí que la gran majoria de les aules de Catalunya les temperatures van superar els 30-35 graus a l'estiu passat, al mes de juny. El temps ja és molt calorós, a Lleida, per exemple, estem arribant ja als 30 graus, i per tant, doncs, la situació s'està tornant a repetir, amb la preocupació de que pugui haver-hi pics encara molt més importants de cara a les pròximes setmanes quan el curs acabe per Sant Joan. Aquestes mesures de la Conselleria d'Educació, com tu molt bé has explicat, se pot suspendre classes i també incorporarà en aquest cas a 100 centres educatius, que encara no ha detallat a quins la conselleria, podria haver-hi la climatització. Però, és clar, a Catalunya hi ha, entre escoles i instituts, més de 2.500. Per tant, la situació és molt inferior davant de la demanda actual. Avui a Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra, hem estat, doncs, amb un dels col·legis al centre de Lleida, de la zona alta. Hem parlat amb Ana Maria, que és una mare d'una nena de 10 anys, i ha mostrat, doncs, la seva preocupació pels efectes de la calor que ja està acusant la seva filla.
Sí, estamos preocupadas porque, claro, de cara al verano, ellos lo pasan mal y, bueno, vuelven a casa muy sofocadas. Pues yo creo que el aprendizaje también merma en este sentido, porque la calor no les ayuda. y no tienen un ambiente donde ellos puedan estar cómodas.
La mare ha explicat que és la que està fent perquè la seva filla pugui mitigar la calor i reconeix que hi ha un descens del seu rendiment escolar.
Pues mira, trae más agua, es verdad. Pero es lo que ella dice, por ejemplo, cuando entran a los lavabos no pueden tomar agua de la hicheta. O sea, tenemos que tratar en ese sentido de ver, a ver, que vengan un poco más con ropa más ligera para poder aguantar un poco la calor. Al estar sofocadas, tienen calor, tienen más sueño y claro, de alguna manera el rendimiento es mínimo.
Jo crec, Montse, que és una preocupació absolutament legítima, no? Ja sabem que els canvis de temps afecten el comportament de les persones, la calor és un d'ells, especialment la calor extrema, i més quan estem parlant de nens i nenes, doncs, de primària o de secundària. I què diuen, doncs, els professors i professores? Doncs no estan d'acord com està actuant la Conselleria d'Educació. Rosa Aguilar és contundent, considera que hores d'ara aquesta campanya del conseller de suspendre classes si hi ha molta calor i dels 100 centres que tindran una climatització, són mesures insuficients, especialment després del precedent de l'any passat.
El que arriba ara arriba tard, malament, i segueix sent una altra campanya de màrqueting d'aquest conseller. Nosaltres no som, els docents no som mainaderes, no som professionals per guardar canalla.
Doncs és l'acusació que fa Rosa Aguilar des del sindicat Usted que esté aquí als micròfons de la cadena COPE. I també la Federació d'Instal·ladors de Gremis de Catalunya alerta que les aules de Catalunya no compleixen la normativa actual sobre la calor. S'ha de garantir una renovació de 45 metres quadrats d'aire per persona. Amb les escoles bressols pujaria a les 72. A l'informatiu migdia hi ha estat a Raül Rodríguez, director general de FEGISAT, que diu que els ventiladors no són cap solució.
Bueno, això no serveix per res. O sigui, el que cal garantir és una renovació de l'aire. De fet, el reglament actual marca, doncs, aproximadament que cada aula l'aire s'hauria de renovar unes 5 vegades a l'hora, no? Per tant, el fet de posar ventiladors i posar qualsevol element que l'únic que fa és recircular l'aire, doncs això, amb depèn quines situacions, doncs pot afavorir encara més el contagi de malalties infeccioses.
La Federació d'Instal·lacions de Gremis de Catalunya demana incorporar sensors que milloren la eficiència energètica i també la renovació de l'aire. Recordem que el curs passat va haver-hi una autèntica bogeria per a comprar ventiladors individuals, que anien a un preu entre 7 als 15 euros, que també doncs, hi havia una bogeria en aquesta casa per un consum d'aigua que a vegades se podia limitar a causa del depòsit i que va haver-hi doncs, casos puntuals de marejos i de vòmits per elevades temperatures. Fins i tot moltes classes van sortir de l'aula i es van derivar a parcs naturals, sempre i quan això evidentment es pogués fer, cosa que no es pot fer a totes les ciutats catalanes. Perquè aquesta calor també afecta i molt el que seria la salut dels estudiants, Montse.
Avui parlem amb Mònica Ubal, que és biòloga i doctora en epidemiologia en el camp de la salut pública i ambiental a l'Institut de Salut Global. Doctora Ubal, de què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Escolti'm, s'apropa una onada de calor, diuen aquest estiu, un mes. Com ens afecta això en el nostre cos?
Bé, bueno, la calor ens afecta en general, en molts sentits. Una altra cosa és com ens afecta, no?, una calor que cada vegada és més extrema, diguéssim, i amb més dies amb temperatures per sobre, no?, del que seria el confort tèrmic i que cada vegada venen abans, no? Aleshores, bueno, hi ha afectacions que van, doncs, des del propi sistema circulatori, el propi sistema neurològic, el desenvolupament i el deteriorament cognitiu. Bueno, hi ha qüestions també de comportament, no? Augmenten la nostra irritabilitat i, no? I malestar, i també pot tenir a veure fins i tot amb algunes infeccions bacterianes, no? Perquè la calor facilita, no?, la proliferació de bacteris que tenen a veure amb algunes infeccions i, per tant, bueno, doncs serien condicions que també afectarien això. I, d'altra banda, doncs, temes en qüestió de descansar amb la qualitat de la son, no? I, per tant, seria com un cercle viciós que aniria d'alguna manera deteriorant la nostra salut a l'estar exposat a aquestes temperatures cada vegada que venen abans, més altes, més extremes
cert.
I més intenses. intensa.
I com afecta més als joves, a la gent més gran? Ja sabem que la gent gran és qüestió d'anar hidratant-se i controlar-ho molt, però a la gent jove, i a més, si estan estudiant, això esgota més encara, no?, si cal?
Bueno, sí, està clar. Sempre, quan, en salut pública, sempre, bueno, sempre el benestar, no?, i la salut de major part de la població. Quan parlem de poblacions vulnerables, i en aquest cas parlem, com bé dius, no?, de persones grans i de la infància, no?, i les persones més joves, són aquells col·lectius en els que, bueno, si fem polítiques, no?, hi ha mesures i prevenció per protegir la salut d'aquestes poblacions, estarem cobrint, no?, també a la resta, no? I certament, si parlem d'infància, en temes d'exposició a calor extrema o a aquestes zones de calor, doncs els afecta d'una manera encara més severa, no? Pel fet que, bueno, els nens i les nenes hem de pensar que no són adults petits, sinó que són, no, organismes, no, persones que s'estan desenvolupant i en quant a la calor, per exemple, tenen sistemes de defensa contra la calor diferent a les persones adultes, no? Els hi costa més arribar a termorregular, tenen més aigua al cos, el seu cos s'escalfa abans que el d'una persona adulta i, per tant, bueno, davant d'aquestes temperatures extremes, com dèiem abans, i cada vegada més freqüents, doncs, bueno, el seu metabolisme està exposat a, de manera de més risc, no?, aquestes qüestions de salut que dèiem abans.
Senyora Ubalde, als espais interiors, la normativa crec que no permet una temperatura superior a 27 graus, no?
Seria la temperatura de confort en espais interiors, sí, amb una activitat física, que també això depèn de l'activitat que es realitza, no? Pues que no sigui excessivament vigorosa, no? Una activitat física més o menys moderada i que generi massa calor, i amb unes també prendes de roba, no?, que siguin adequades també a la climatologia.
Abans parlàvem de que el conseller d'Educació, el senyor González Cambray, ha previst que de cara a les onades de calor està d'acord en suspendre les classes. Està d'acord vostè amb aquesta, bueno, amb aquesta idea, amb aquesta mesura?
En suspendre les classes en bueno,
en cas d'episodis de calor extrema, sí.
Bueno, a veure, quan tenim una situació extrema, no, i no prevista, no, pues és bueno, entenc que es, no, que es puguin prendre mesures contundents i puntuals, no, com seria la situació, és com quan neva, no, en un lloc on no estem preparats per una nevada, doncs que hi hagi una situació extrema de, pues, per exemple, suspendre classes. En el cas d'aquesta exposició a la calor ja són molts anys, no, que, i les previsions, no, en quant a aquest canvi climàtic que estem veient, que cada vegada estan més exposats, que les escoles no estan preparades perquè no van estar edificades, moltes d'elles, no, davant de l'època dels 60, per una climatologia com la que estem afrontant. I penso que ja era hora, no?, ja fa temps de passar d'aquesta acció més reactiva a una acció més planificada i amb, realment amb canvis estructurals i que realment facilitin, no?, i facin que els entorns interiors de les escoles realment estiguin protegint d'aquestes temperatures als nens i nenes i també els professors, que són persones adultes que hi treballen, no? I que els hi afecta, bueno, com deia, en qüestions físiques, però no hem parlat, bueno, no ha sortit el tema del desenvolupament cognitiu, no?, en els nens i nenes. O sigui, tenir aquestes temperatures extremes per sobre de 30 graus i que ja està passant cada vegada abans a les escoles, a les classes, ja s'ha vist, hi ha molts estudis que s'ha vist que els afecta el procés cognitiu en quant a reducció de l'atenció, de la capacitat de concentració, la velocitat de resposta, i això afecta el procés d'aprenentatge pròpiament, no? Llavors, quan abans comenci la calor, de fet hi ha un estudi, crec que ha fet en escoles dels Estats Units, que va veure que per cada grau, no?, que un any escolar era més calorós, el rendiment escolar dels nens i nenes baixava un 1%.
Així és, així és.
No? Per tant, hi ha una correlació que de vegades tenim més estudis i també hem començat a veure, bueno, algun estudi petit que hem fet des d'IES Global amb un projecte, no?, que va transformar escoles com a pilot per fer la resiliència al canvi climàtic, que fins i tot la percepció, no?, de disconfort tèrmic dels professors i professores hem vist que té una petita correlació amb els nivells d'atenció dels nens i nenes, no? Per tant, hi ha tota una sèrie d'impactes que tenen a veure amb la salut, física, però també la salut cognitiva i mental, no?
Jo me'n recordo, senyora Ubalde, que en la meva època del col·le, que tampoc soc tan gran, soc del 69, me'n recordo que per refrescar l'aula el professor Don Bernardo ens deia: agafin una galleda d'aigua i comencin a tirar-la, tipus com als pobles, saps allò d'anar llançant l'aigua al terra. Sí. Aquest no seria el cas del que hauríem de fer avui en dia, no? Però quins consells ens donaria? N'hi ha prou amb uns ventiladors, que és una mesura que ha posat la Conselleria d'Educació? Perquè, clar, estem parlant de comprar ventiladors i posar en marxa mesures per a 100 escoles quan a Catalunya n'hi ha 2.500. Quins serien els consells per reduir aquest impacte de la calor?
Bé, jo vaig lligat a una pregunta que m'has fet abans, no? Jo parlaria de planificació més que reacció. Evidentment, si ara ja ve la calor, ja la tenim aquí, tenim aules ja que estan arribant als 30 graus, alguna cosa ràpida hem de fer perquè els nens i nenes, pues, d'aquí a que acabi el curs i els seus profes, doncs no es fregeixin, no? I, bueno, està bé posar ventiladors, però ha de ser una planificació prèvia que ja la veníem venir, ja la veiem venir, en quant a millor aïllament dels edificis, millor ventilació natural, ventilació creuada, aquesta ventilació mecànica està bé, sobretot que sigui sostenible, no podem tirar d'aires acondicionats perquè contribuïm a l'escalfament global a fora de les escoles. Hidratació, però bueno, això són mesures també generals, hidratació activa i contínuament recordar els nens i nenes que han de beure, perquè no se n'adonen, és com la gent gran, no? Que
no tenen pensen
que han de beure, no tenen aquesta consciència, en aquesta percepció. Canviar els espais de treball doncs cap a llocs menys insolats, potser adaptar també l'horari, no? A treballar només a les hores de menys calor, però sobretot transformar els entorns de les escoles, o sigui, els patis necessiten més verd, que aïlli, no? També la part interior necessiten menys asfalt, és a dir, més substracte permeable, que retingui la humitat, que retingui la poca pluja que cada vegada anem tenint, que sigui, no?, autosostenible i que d'alguna manera generi un ambient de més frescor que ajudi també, no?, a climatitzar l'interior i no pensar en tirar només a mesures puntuals i extremes en moments donats, no?, sinó generar una cosa sostenible i que ens doni un confort tèrmic. I no parlem només de temperatura, només estem parlant de temperatura, però vull també introduir el tema de la humitat, no? Estem també en un clima mediterrani en què la humitat contribueix a aquest disconfort tèrmic i hi ha situacions de disconfort tèrmic que té a veure aquestes dues variables en les que realment es necessiten mesures ja en previsió i en prevenció de la salut pel que ja sabem que ve, no?
Efectivament. Doncs hem de posar-nos les piles perquè ja portem uns anys amb aquesta calor i s'han de canviar moltíssimes coses. Comencem per no talar arbres, que tenir arbres és superimportant, per la contaminació i per moltes coses més, i intentar doncs, tenir unes escoles com cal perquè els nens i els professors doncs, puguin estudiar d'una manera tranquil·la, perquè és horrorós treballar a certes temperatures, estudiar, ja ni t'explico. Mònica Ubalde, biòloga i doctora en epidemiologia en el camp de la salut pública i ambiental de l'IES Global, gràcies per haver estat amb nosaltres i res, un bànol al bolso o on calgui i a ventilar-se. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Montse, a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Este martes, duelo en las alturas. Tras la Copa del Rey, el Madrid ahora por la 15ª.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Desde las 8:15 en COPE, jugamos las semifinales de la Champions. Real Madrid, Manchester City.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Este martes, rumbo a la 15ª.
¡Ay, ay, ay!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Esto es fútbol puro!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
A
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estudiants amb sordesa han impulsat una nova campanya per reivindicar una comunitat universitària més inclusiva. Avui en parlem de tot plegat amb Mar Puerto. Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
En què consisteix exactament?
Doncs es tracta de joves que formen part de l'Associació Catalana de Famílies i Persones amb Sordesa que proposen buscar finançament per fer un curtmetratge amb l'objectiu d'explicar tot el que els passa en el seu dia a dia perquè cap altre alumne amb sordesa hagi de passar pel mateix. Nosaltres hem parlat amb la portaveu de l'associació, la Francina Ballester, que ens explicava l'objectiu de la iniciativa que passa per poder fer el projecte més gran amb aquest audiovisual.
Que es conegui, no?, la realitat de les persones amb sordesa, que tot i que, evidentment, porten audiòfons, porten implants coclears, ha evolucionat tot molt, es comuniquen en llengua oral, però tenen unes necessitats, no? Necessiten doncs, que els miris, no?, a la cara perquè et puguin llegir els diaris i et puguin entendre. Uh-huh. O necessiten que en molts espais, com pot ser una aula, hi hagi un bucle magnètic o una emissora FM, que són un dispositiu que permeten que el so es arribi directament al seu audiòfon o al seu implant coclear i, per tant, no puguin accedir a tota la informació, no? Al final és un tema de que puguin accedir a tot aquest món sonor al que vivim.
De fet, també ja parlàvem de si es tracta o no d'una discapacitat encara molt invisible i ella mateixa assegurava i ens explicava que hi ha menys consciència del que realment implica.
Potser es veu que una persona porta un implant coclear, el que et deia, no?, o un audiòfon, ho esperem molt com a les ulleres i diem, ai, mira, com les ulleres ja poden veure, doncs ja poden sentir, i no li donen més importància. És clar, no és així, és a dir, no tot es resol. Resol molta part, evidentment, però, ostres, continuant necessitant el pressupost per realment no sentir-se aïllats i no sentir-se exclosos d'un entorn en què tot és soroll, perquè també és diferent que tu parlis, tinguis una conversa amb una persona amb sordesa i només tu dues persones, que estiguis en una aula o a un altre espai, eh?
Doncs tots amb aquesta campanya i amb ella arribem fins a les 8 de la tarda. Salutacions, aquí t'ha parlat la Montse Rodríguez i et deixo ara amb l'Interna i Ángel Expósito.
COPE Catalunya i Andorra.
En Desocupa nos encargamos de todo el proceso de desocupación para recuperar tu propiedad de manera rápida y efectiva. Desde la investigación hasta la recuperación de la propiedad, con un departamento jurídico propio que te proporcionará la tranquilidad y seguridad que necesitas. Llámanos al 93 494 3540 o entra en desocupa.com y te ayudaremos.
Ya está abierta la inscripción para la tercera prueba del circuito Clínica Servidises Golf Tour 2023 by COPE Cataluña, que se disputará en el Golf Costa Daurada el 30 y 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Odontológico, Clínica Servidises, Instituto Oftalmológico Tres Torres, Colabora Axio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf, Rickson y Golf Estudio Barcelona.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Esport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també Campus Femení Barça Academy Esport. Informa-te'n a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Alejandro Fernández en concierto en Barcelona. Me dediqué a perderte. Tras 5 años sin visitar nuestro país, el máximo exponente de la música mexicana en el mundo traerá su nueva gira Amor y Patria en el Banco Mediolanum Festival Mileni. Alejandro Fernández ha vendido más de 35 millones de discos en todo el mundo. Ha ganado innumerables premios, entre los cuales 2 Grammys Latinos, y ha logrado numerosos número 1 en Latinoamérica, Estados Unidos y España. ¿Te lo vas a perder? Compra tus entradas en festivalmileni.com y disfruta de una experiencia única. Alejandro Fernández, Palau Sant Jordi de Barcelona, 27 de junio.
COPE Catalunya i Andorra.